Fa unes setmanes, els membres de l'entitat Les Preses 2020-2030 explicaven que volien portar una moció al ple de l'Ajuntament del municipi per reclamar que es creés una comissió de seguiment de la variant i poder-ne formar part. Doncs de moment ni una cosa ni l'altra. La moció no va entrar en l'ordre del dia del ple de setembre i, per tant, l'entitat de moment no formarà part de l'equip de treball formada per tècnics de territori de l'empresa constructiva i de l'Ajuntament. Una petició expressa del secretari general de Territori, Ricard Font, segons l'alcalde de Les Preses, Pere Vila, en declaracions a l'alcalde Respon de la televisió.
Per mi són ells perfectament vàlids com per ser partícips d'aquesta comissió, per tant, ells representen la gent del municipi que està d'acord amb aquesta infraestructura. Evidentment, també hem de respectar qui pugui estar-hi en contra, que evidentment hi és, però el que el Ricard Font ens va agafar el seu compromís i l'última visita que va estar allà a l'Ajuntament era de crear aquest equip de treball en el qual participés la pròpia conselleria amb el seu de la mà dels tècnics. Els tècnics de l'empresa redactora del projecte constructiu, el propi Ajuntament, per tal de tractar un tema molt puntual, que és el tema de la connexió a Codella amb el que serà la part final o la part sud del túnel de la Pinya, del tram de la variant d'Olot.
Pere Vila ha afegit que portar la petició de Les Preses 2020-2030 al ple hauria sigut reiteratiu, perquè assegura que ja se n'ha parlat en altres ocasions.
No, jo entenc que no, perquè aquest tema de la informació es va debatre ja amb altres plens, amb mocions presentades per l'associació. Per tant, i a més tinguin la informació, és a dir, quan ells van entrar a la instància, entrava bé en època de vacances. Doncs oficialment, formalment, no es va contestar, però la vaig contestar jo a través d'un correu.
Pere Vila ha afegit que l'entitat de Les Preses 2020-2030 és necessària en aquest procés de gestació de la variant i per aquest motiu assegura que està informada al detall de tot el que passa.
Evidentment, l'associació 2020-2030 està perfectament i puntualment informada de tot el que resulti de les reunions que hi hagi. Per què? Perquè si tenim una entitat constituïda en el municipi que pot ser d'altaveu pels seus associats, simpatitzants, per tothom qui vetlli per aquesta solució, que les preses la necessita aquesta solució, doncs evidentment seran els primers que puguin tenir aquesta informació. Per tant, hi estem a sobre.
Un cop aprovada la declaració d'impacte ambiental de la futura variant entre Les Preses i Olot, ara es comencen a traçar les primeres línies del projecte constructiu. L'equip de treball es farà càrrec de prendre les decisions corresponents.
No deixem encara les infraestructures perquè el projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2023 destinarà 113 milions d'euros a les comarques gironines, la majoria precisament per carreteres.
El document que ha fet públic la Moncloa inclou moltes partides genèriques, concreta poques inversions, i algunes són testimonials. En carreteres, l'Estat preveu destinar 2,1 milions d'euros a les millores de la Nacional 2 entre Maçanet de la Selva i Tordera i 4 milions d'euros més als trams nord entre Bàscara i Pont de Molins. L'aeroport s'endú 6,59 milions d'euros, però no hi apareix cap partida específica per l'estació de l'AVE. Al projecte de pressupostos pel 2023 també s'hi consignen 100.000 euros per l'estudi que ha de permetre suprimir el pas a nivell de Figueres o 290.000 pel nou arxiu històric de Girona.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A Olot, l'alcalde assegura que les actuacions del PIAM dels últims anys s'han fet tal i com es van comprometre en el seu moment. Pep Berga respon a Esquerra i atribueix les declaracions dels republicans al clima preelectoral. Afegeix que les actuacions a la plaça Major són la continuïtat d'altres projectes, com la remodelació del sector del Carme o la plaça del Conill.
El PIAM està grogui. Aquesta és la frase que aquesta setmana ha dit el portaveu d'Esquerra Olot, Josep Quintana, en roda de premsa. El partit republicà es queixava de les poques actuacions en els darrers anys i diu que l'equip de govern no ha complert amb el que es va afirmar sobre el pla integral d'accions de millora del barri vell. En resposta a aquestes afirmacions, l'alcalde d'Olot ha dit que li sorprenen les declaracions i que només s'expliquen per la proximitat de les eleccions municipals del maig vinent.
Sí, em van sorprendre aquestes declaracions. Suposo que és una mica aquests mesos previs a unes eleccions municipals que alguns grups polítics treuen el faristol i fan afirmacions així una mica en general. D'entrada, jo penso que d'alguna manera, abans de fer declaracions d'aquest tipus, s'ha de pensar en el Consell de Barri del nucli antic, que fa anys que treballen i que reuneixen pràcticament cada dos mesos, tres mesos, per gestionar un pressupost i per decidir quines són les inversions que pensen més urgents d'acord amb el PIAM que es va redactar. Això passa tant a Sant Miquel com en el nucli antic.
Berga ha repassat les accions que s'han fet al barri vell. Ha fet èmfasi en la plaça del Carme, premiada últimament amb guardons internacionals. També s'han remodelat la plaça del Conill, entre d'altres actuacions que l'alcalde diu que estan dins el PIAM.
Es van fent contínues actuacions, el PIAM té moltes, en recull moltíssimes, i també aquests mesos s'ha treballat moltíssim, per descomptat, amb tot el que és el anar projectant aquest centre cultural biblioteca que hauria d'estar a la zona de l'illa del Carme, n'hem parlat algunes vegades.
Berga també ha afegit que la reforma de la plaça Major, que ara tiraran endavant, és un dels elements inclosos al PIAM i recorda que s'ha fet seguint les peticions de veïns i veïnes. De fet, la millora d'aquest sector ha començat amb diverses actuacions a carrers adjacents. S'espera que la primera fase acabi a finals de novembre.
Pàgina econòmica. TEI s'ha invertit 2,2 milions d'euros en la compra de nous autocars híbrids. En total, s'han comprat 7 vehicles que es destinaran a les línies interurbanes que hi ha arreu de la demarcació. Amb aquestes incorporacions, l'empresa gironina ja disposa de 15 vehicles híbrids i la intenció és adquirir-ne 5 més totalment elèctrics durant el 2023.
TEI s'ha incorporat nous vehicles híbrids a la seva flota. Els nous autobusos ja s'han pogut incorporar a les diferents línies que hi ha a la demarcació, menys un que encara no està a punt per la falta de materials. Es tracta de vehicles amb un motor de dièsel i un potent motor elèctric i la combinació permet que es puguin utilitzar tant en terrenys planers com a les pendents del Prepirineu gironí. El director gerent de TEI és Àlex Gilabert.
A més, són uns vehicles interurbans, no?, híbrids, que certament l'electrificació del que són vehicles interurbans és més complicada perquè, diguéssim, en els propers anys, fins que s'arribi a un 100%, la tecnologia ha d'evolucionar i, bueno, la veritat és que aquests vehicles ens ha de permetre un estalvi de carburants i, més amb la situació actual, que esperem pugui assolir el 20-30% del consum habitual que hi ha a les línies.
La compra d'aquests busos híbrids ha suposat una inversió de 2,2 milions d'euros per Teixa, tot i que en part han comptat amb ajudes dels fons europeus Next Generation.
Que l'ajuda, diguéssim, et completi el sobrecost que té un sobrecost d'un 40% i se n'ha cobert un 18%, però d'alguna manera hem de començar amb aquesta descarbonització de les flotes i hem conèixer també aquestes tecnologies que realment fins que no tenen certa maduresa i fins que no passen 10-12 anys i veus també els costos de manteniment i com funcionen, no pots treure realment conclusions.
A banda de la compra d'aquests autobusos nous, des de Teixa ja tenen previst incorporar l'any que ve 5 nous vehicles totalment elèctrics. En aquest cas es farà una inversió de 3 milions d'euros per poder posar carregadors elèctrics a les cotxeres i també poder augmentar la línia interurbana que hi ha entre Salt i la Universitat de Girona.
I avui també és notícia a l'educació. Ja sabeu que aquesta setmana s'està celebrant a Olot la Setmana de l'Educació Inclusiva. Doncs bé, la Generalitat ha anunciat que presentarà en breu el mapa de recursos de l'educació inclusiva que ha d'ajudar les famílies a trobar la millor ruta per educar i acompanyar els seus fills i filles.
Ho ha dit a Olot la directora general d'Educació Inclusiva i Llengües, que ha participat a la Setmana de l'Educació Inclusiva que, com dèiem, es celebra a Olot. La IASO també ha avançat que cal redefinir el paper dels diferents sectors implicats en la matèria per ser més efectius.
Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
Mestres i famílies celebren la Setmana de l'Educació Inclusiva. Directors de centres, docents, famílies i serveis especials es donen cita per tal de tractar problemàtiques comunes i establir estratègies que permetin oferir una educació adaptada a les necessitats de cada cas. Les reunions també serveixen per analitzar la situació del sistema educatiu a Catalunya i plantejar possibles solucions a qüestions que els afecten. La directora general d'Educació Inclusiva i Llengües de la Generalitat, la IASO, ha participat a la jornada d'aquest dijous i ha avançat que la Generalitat ja té a punt un dels elements clau per tirar nous projectes endavant.
Estem també ja molt propers a publicar el mapa de recursos de la inclusiva que ha d'ajudar a les famílies a poder traçar un millor itinerari amb més facilitats pels seus fills i filles.
ASO també ha parlat de la necessitat de redefinir de forma clara quin és el paper dels diferents actors implicats en l'educació inclusiva. considera que tothom hi ha de poder dir la seva per ser el màxim d'efectius possibles.
Parlo dels centres d'educació especial, per exemple, aquells centres que avui per avui concentren un major nombre d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, quin és el suport que els hem de seguir oferint, cap on ho hem d'encaminar. Hem de mirar aquest paper tan rellevant dels serveis educatius, dels EAPs, per exemple. No?
Durant tota la setmana s'han programat activitats destinades als diferents membres de la comunitat educativa, xerrades, debats i activitats diverses en un format original on hi ha el foc com a fil conductor. La Setmana de l'Educació Inclusiva es clou aquest dissabte amb una matinal a la Sala Torino on es posaran en comú els compromisos adquirits i les conclusions d'aquests dies.
I l'Escola Oficial d'Idiomes d'Olot arriba als seus 20 anys. 3.500 alumnes han après alguna llengua durant aquestes dues dècades. Aquest dijous han celebrat l'efemèride amb la mirada posada al futur. Entre altres projectes, volen engegar una escola d'estiu. Informa a Pere Ubac.
Fundada l'any 2002, l'Escola Oficial d'Idiomes ha complert ja 20 anys. Durant dues dècades han passat pel centre molts professors, molts equips directius i més de 3.500 alumnes. Amb aquest acte també es va aprofitar per inaugurar el curs, on ja hi ha matriculats més de 300 alumnes. Tot i això, les places estaran obertes fins a finals d'octubre. Cristina Seguer, secretària tècnica de l'escola.
Tenim alumnes de totes les edats i la gent aquí està classificada, no?, per nivell. Per tant, els grups són molt variats i és molt enriquidor.
Des del centre imparteixen classes de tres idiomes moderns, anglès, francès i alemany. Arnau Conill, cap d'estudis del centre.
D'anglès oferim des de l'A1, que és el nivell més inicial, fins al C1, i també tenim un curs especial que ens l'han ofert des del departament, que és el C2.1, és el nivell, un dels nivells gairebé més alts. I llavors, a part d'aquests grups d'anglès, també tenim francès, el nivell bàsic i intermedi B1, i alemany també nivell bàsic i intermedi B1.
Es tracta de grups molt heterogenis, on tant hi podem trobar persones jubilades o adolescents que busquen reforçar una llengua. D'aquesta manera es podrà connectar amb gent molt diversa mentre s'aprèn un idioma.
Les classes han de ser dinàmiques, per una banda, han de ser bàsicament comunicatives i han de ser inclusives, han d'incloure a tota l'heterogeneïtat que tenim de l'alumnat.
Amb les noves tecnologies hem inclòs els nous panells digitals que, clar, també ens permeten unes noves activitats. No? L'alumnat es pot aixecar, pot interactuar amb la pissarra digital, poden jugar tots junts. Les cadires, també el nou equipament, també ens permet fer tot tipus d'agrupaments a l'aula.
A més, esperen poder fer créixer el centre amb una escola d'estiu i altres projectes que tenen presents.
Bé, traiem el cap arreu de les comarques de Girona. Una trentena de ramaders s'han reunit aquest dimecres a la cabana del vaquer de Llessui. Això és a Sort, per enreplegar els animals i tornar-los cap a casa. Hi han anat vaquers del Ripollès o la Cerdanya que porten els animals a aquesta muntanya per la seva extensió i la facilitat de conduir el bestiar.
Els ramaders es reparteixen per la muntanya i pentinen pam a pam en recollint totes les vaques i agrupant-les en una gran explanada. Tot seguit, cada ramader separa els seus animals i amb camions les tornen cap a casa. Unes 1.200 vaques. Un dels ramaders explica què tenen d'especial les muntanyes de Llessui.
El primer és molt gran, és molt bona, està ben comunicada, que n'hi ha que has d'anar a peu i d'això, a més llavors el vaquer és un extra i, bueno, i l'ambient que hi ha, hasta de, amb els rates ramaders o baix als pobles o això no es troba. Bueno, ara anirem distribuint per zones i mirem d'anar refent baixant les vaques fins baix al triador, llavors el triador cap al pàrquing, allà triem totes les, cadascú el seu ramat i carregar i marxar.
La manca de pastures finalment no ha fet precipitar el retorn dels animals, fet que a començaments d'estiu era una possibilitat.
I atenció a aquesta història que us expliquem ara. Incident a la base militar de Sant Climent Sescebes a l'Alt Empordà per la presència aquest dimecres d'una gallina que portava sensors i una càmera dins la zona de maniobres.
La gallina estava sola, lligada enmig d'un camp. La seva aparició va fer que des de la base alertessin els Mossos. Un cop allà, els agents van comprovar que estava ajaguda i que la càmera que l'enregistrava portava una etiqueta on s'hi llegia Universitat de Girona, Estudi de la Fauna. Llavors va aparèixer un biòleg explicant que tot plegat formava part d'una recerca científica autoritzada i que desconeixia que aquell fos un espai d'exclusió. Resol el misteri i desfet el malentès, els Mossos van tornar la gallina i els aparells electrònics a l'investigador.
I els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia local d'Arbúcies, han detingut aquest dimarts dos homes de 22 i 27 anys per cultivar marihuana en una zona boscosa de les Guilleries. Gràcies a la informació facilitada per la policia local, els Mossos van saber que hi havia una plantació de grans dimensions en un espai de difícil accés i amb un fort pendent.
Les primeres investigacions apuntaven a un conreu format per diverses feixes on s'havien estassat els arbres i el sotabosc per plantar-hi la droga. El dispositiu policial va sorprendre els detinguts quan ja havien recol·lectat 73 quilos de cabdells dins un aixopluc rudimentari. El jutge els ha enviat a la presó després de passar a disposició judicial.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
A poc vull trobar la manera de no tornar a mirar enrere.
Estem escoltant a Doctor Prats. Tot a punt a les preses per la celebració de la seva festa gran. La gala presenta 5 dies carregats d'activitats, entre les que destaca les actuacions de Doctor Prats, que estem escoltant de fons, o de Mariona Escoda, guanyadora del concurs Eufòria de TV3. Tot plegat es farà en horari familiar.
Aquest cap de setmana, les preses organitza la seva festa major. La gala tornarà a celebrar-se com a tal i tornarem a trobar-hi actes per a totes les edats, perquè hi pugui participar tothom. Parla l'Albert Danés, regidor de festes de l'Ajuntament de les Preses.
Torna al teatre, hi ha playbacks, hi ha un munt d'activitats, tornen les sardanes, que tornem a poder-nos agafar de les mans i ballar tranquil·lament. Jo crec que aquestes coses són coses que són molt tradicionals, però al final una festa major són coses molt representatives i la cultura catalana l'hem de respectar i l'hem de posar sempre a les nostres gales.
Els actes han estat organitzats entre la Comissió de Festes, que s'ha rejuvenit, i altres entitats del poble, com l'Associació de Jubilats o la Marboleny, que també organitzen els seus actes. La Gala de les Preses fa temps que és un referent pel que fa a l'oferta musical. Aquest any, des de la Comissió de Festes, s'han organitzat dos concerts a l'Embalat, amb Doctor Prats al capdavant del cartell, i la Mariona Escoda, guanyadora del programa Eufòria de TV3. Jordi Noguer, president de la Comissió de Festes.
Per escoltar una tarda nit, vespre, diguem-ho així, perquè es tocarà abans d'hora, des de la Mariona, i els altres tocaran més tard, no? Diguéssim, el Doctor Prats el dissabte.
El tema de la Mariona també no està enfocat només al jovent, que sí que després hi haurà el Germà Negre i l'Àngel i Dimoni, que la Mariona ho fem a les 10 del vespre, vale? Perquè també ha estat un programa que ha tingut molt d'èxit amb els nens i nenes.
Com a novetat respecte a anys anteriors, s'ha incorporat una cercavila infantil on ens acompanyaran la Granota i els Calabotins, que celebren 25 anys. La festa començarà amb el pregó a càrrec del Festival Es Dansa i ja no s'aturarà fins al dimecres següent.
I de les preses marxem cap a Ridaura, perquè allà ja sabem que la deixen caure.
Vam començar amb el peu esquerre. Jo era un adolescent de ciutat que sentia atrapat enmig del no-res. Però quan de tu més m'allunyava...
Marc Andorell estrena La deixo caure, la cançó que estem sentint de fons. El cantautor de Ridaura presenta nou single, gravat al mateix poble i amb la participació de veïns i veïnes. En una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió, Andorell explica que ha estat un procés llarg i que és un dels temes que més il·lusió li fa per ser el primer que se centra en el seu municipi. La cançó ja supera el miler de reproduccions en pocs dies des de la seva publicació.
Que a Ridaura quan plou la deixen caure és una dita popular molt característica d'aquest municipi de la Garrotxa. El cantautor riudarenc ha volgut fer un homenatge al seu poble amb una cançó molt especial.
Hi havia una de les escenes que necessitàvem com gruix de gent, que és un concert sota la pluja, que era com l'escena més complicada de fer. I al final va venir més gent de la que m'esperava, vull dir que vam fer-ho a la plaça del Gambeto de Ridaura i va quedar bastant guai.
Marc Andorell diu que amb la cançó La deixo caure ha buscat arrelar-se al poble.
Durant tots aquests anys, venint els caps de setmana i tornant a marxar, hi havia com una mena de nostàlgia que sempre s'apoderava de mi quan marxava d'aquí, però que no em passava quan marxava de Barcelona, no? I al final vas veient que cada cop et crida més i sí, una mena de, no sé, de donar a conèixer el que em passa a mi en relació al poble i obrir-me una mica a aquest poble que potser no em coneix tant, que sí que coneix la meva família perquè ja ha estat 15 anys, però a mi no m'han vist massa la cara fins ara.
Segons Andorell, el rodatge del videoclip ha sigut una feina dura i llarga. En canvi, reconeix que escriure la lletra va ser una tasca relativament senzilla.
La vaig fer en una tarda, li vaig ensenyar a la meva millor amiga i arrel d'aquí sí que la vaig com acabar de perfilar. I llavors va ser a l'estudi amb l'Oriol, vam afegir una estrofa nova que no hi era la versió original, però bueno, no. Va ser algo molt ràpid, realment. Confiar en una cosa que ha sortit com gairebé com si volgués sortir i no sé, i ja està.
El videoclip de Deixo Caure ja es va preestrenar per la Festa Major del Poble i ja es pot trobar a diverses plataformes com Spotify o YouTube, on ja té unes 3.000 reproduccions.
Lliure per poder viure, aquí s'acaba el meu camí, jo em quedo aquí, jo em quedo aquí.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Confiança i seguretat. És el que ha transmès Mànix Mandiola abans de l'Olot Formentera de diumenge al migdia. El tècnic és conscient de la importància del partit, però assegura que té tot el suport del club i que és optimista per aconseguir la primera victòria de la temporada. L'Olot és cué i encara no ha guanyat cap partit, David Planella.
Mànix Mandiola ha recuperat el seu to més optimista en la prèvia de l'Olot Formentera. Tant és així que l'entrenador de l'Olot està convençut que...
Yo creo que es el partido. Yo si fuera... Yo como entrenador también tengo ilusión, pero si fuera aficionado... Creo que me haría ilusión venir a ver este partido, porque van a pasar cosas, seguro.
I en aquesta línia promet a l'afició que veurà un Olot alegre en atac.
Haremos un equipo alegre y veo además la gente de arriba, yo creo que ahora mismo ven que igual son ellos los que hacen falta, gente que igual ha participado menos y tal, y está con ganas y tendremos varios jugadores prestos para jugar de principio.
L'entrenador no dona més pistes, però té clar què li falta a l'equip per aconseguir la victòria que se li ha resistit a les 5 primeres jornades de Lliga.
Una pizca de acierto, no va a decir suerte, en el ataque. En el ataque estamos un poquito más acertados, porque en defensa yo he vuelto a ver el partido del otro día y creo que perdemos por 1-0 y creo que no tuvieron ni una ocasión de gol clara, una ocasión de empujar o de uno contra uno, no tuvieron ni una. El gol es un remate regular que sale al palo. Y es un equipo de los buenos, de los que jugó el año pasado para subir. Entonces, eso me da una tranquilidad, que defensivamente creo que estamos bien. Lo único, ese puntito de acierto que, fíjate, los penaltis es el ejemplo.
Fins ara, l'Olot només ha marcat un gol en 5 jornades. Diumenge passat, contra la Penya Deportiva, Mandiola va canviar de sistema, va esborrar els 3 centrals i carrilers i va apostar per jugar amb extrems. El 4-3-3, però, tampoc no va acabar de funcionar i l'equip va perdre per 1-0. Què farà diumenge? Diu que dependrà de l'estat dels seus jugadors.
Nosotros siempre tratamos de poner a la gente a los que mejor andan, a los que más transmiten. Nuestros mejores extremos durante toda la pretemporada han sido Callis y Vigas, dos laterales. Jugamos con carriles y cada uno sacaba, buenos o malos, pero un montón de centros, muchas llegadas al área y hemos hecho un montón de goles en pretemporada. Entonces, como ellos no funcionaban, pues cinco. Si hace falta jugar con cuatro, los que más acertados.
L'Olot es presentarà la 6ª jornada de Lliga amb un balanç de 2 punts de 15 i 100 la classificació. L'equip té la urgència de sumar la primera victòria, però l'entrenador transmet tranquil·litat. La mateixa diu que li ha donat el club a ell.
M'han transmitido toda la confianza del mundo y no tengo más, sé cómo es el fútbol y no, en ese aspecto no al final para nada. Eso se dijo A mí la tercera jornada también me dijeron, después de perder y empatar, que ya tocaba ganar a la fuerza. En el momento que ya pones esa obligación, ya no mejora nada. Bueno, nosotros estamos obligados, no el domingo, empezar a jugar bien, empezar a sumar y empezar a ilusionar y meter goles en casa, que es donde jugamos para el público, pero yo el equipo lo veo bien y yo creo que estamos para competir.
¿Y por eso sentencia?
Y yo creo que estamos pues, como un coche que sí, tiene todas las prestaciones, pero no arranca. Si aquí el público nos empuja y arranca el coche, luego no te preocupes que haremos una buena carrera.
Per rebre el Formentera, el desè classificat amb 4 punts més, l'Olot no podrà comptar ni amb Blázquez ni amb Marc Castells, que s'haurà d'estar entre 3 i 4 setmanes més de baixa. Mandiola tampoc no vol forçar a Carles Mas amb problemes al genoll i té fins a 4 dubtes: Albert Batalla, Ayala, Eloi Amagat i Cerdà. Tots ells no s'han entrenat amb normalitat aquesta setmana, però s'espera que puguin arribar al partit de diumenge. L'Olot Formentera jugarà a les 12 del migdia a l'estadi municipal, amb canvi d'horari respecte del que sol ser habitual, perquè el rival és un balear i per qüestions de vols sempre ha de jugar al migdia. La retransmissió de Radio Olot arrencarà a les 11.
Genís Grau competeix en les World Triathlon Championship Series. L'atleta de Castellfollit ja està instal·lat a Cagliari, a Sardenya, on competirà aquest dissabte a 3:15 de la tarda en la prova de triatló de distància olímpica. L'objectiu del Garrotxí és millorar el 22è lloc de l'últim circuit.
Genís Grau ja està a punt per competir a Cagliari, on aquest cap de setmana se celebra la 7a prova puntuable del Mundial de Triatló del 2022. Grau vol estar entre els 55 millors del món per poder competir en un dels campionats més durs del triatló. Una prova més per demostrar-ho és en el World Triathlon Championship Series de Cagliari, la capital de Sardenya. Grau vol superar en aquest circuit la seva millor posició en les World Series, que ara per ara és un 22è lloc.
D'aquesta competició el que espero pues, és intentar de ficar-me un objectiu molt alt, que seria intentar de ficar un top 15, que ja seria una cosa brutal. La meva millor posició en unes World Series és el 22, i bueno, esperem, si més no, intentar de millorar la meva millor posició en World Series.
El circuit de Cagliari, on competirà Grau, és un dels més durs de les sèries prèvies al Mundial de Triatló. Com cada any, aquest recorregut italià és de distància olímpica. Això vol dir que és un trajecte que conté exactament 1.500 metres de natació, 40 quilòmetres en bici i els últims 10 quilòmetres corrent. El Garrotxí explica la complexitat del circuit.
És un circuit on són 10 voltes de bici i és molt revirat, amb moltes curves i molt tècnic. Això farà que sigui una bici molt dura i que baixem a córrer molt cansats.
En aquesta prova puntuable pel Mundial de Triatló, qui no hi participarà serà l'atleta de Nova Zelanda, Hayden Wild, líder del rànquing mundial. Grau no estarà sol en les sèries de Cagliari, ja que estarà acompanyat pels atletes espanyols Mario Mola, Sergio Baxter, David Castro i Antonio Serrat. En el combinat femení hi haurà Míriam Casillas, Anna Godoy, Noelia Juan, Marta Pintanel i Sara Guerrero. La prova del de Castellfollit es podrà seguir en directe des del canal de Teledeporte a partir de 3:15 de la tarda.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà número 12.